Radio Estel.
Si este es el año de tu boda, tenemos algo que te irá como anillo al dedo.
Dávola Decoración. Somos especialistas en decoración floral. Haremos que el día de tu boda sea único e inolvidable. Decoramos espacios, creamos ambientes. Dávola Decoración. Haremos realidad tu sueño. Más información al 673-75-2235. 673-75-2235. www.dávola.es.
Ah, y si contratas nuestros servicios, Dávola te regala el ramo de novia.
Dávola Decoración. Especialistas en crear ilusiones.
Dávola Decoración. Sí quiero. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Estil, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a castellmenorca.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell. Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Dávola te regala el ramo de novias.
Dávola Decoración, 673-75-2235. www.dávola.es. Dávola Decoración, especialistas en decoración floral.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Set minuts passen de les 11 en punt del matí. Què tal, amics? Molt bon dia. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, iniciem en aquest instant una nova edició de Trotamundos, l'edició 506 d'avui dissabte 12 de maig. Des d'ara i fins la una, un repàs, com sempre, a l'actualitat gastronòmica. Som-hi, doncs, amb aquesta actualitat gastronòmica, enològica i també avui amb alguna referència de turisme rural. De tot plegat, ens en dona més dades la nostra companya Sara Cruz. Bon dia de nou.
Bon dia, Miquel.
Quins són avui els nostres protagonistes?
Doncs com que ara sí que ha arribat el bon temps i amb ell les bodes i tot tipus de celebracions, avui us volem recomanar un lloc on poder-ne celebrar amb totes les garanties. Segurament ja el coneixeu. Es tracta del Mas de Sant Lleí, situat a només 15 minuts de Barcelona. En parlarem amb el seu gerent, l'Evaristo Viana. Avui volem conèixer també més de prop els vins de la D.O. Penedès. Us volem parlar d'un vi molt peculiar, el Giró al Quadrat. Sabrem com és de la mà de l'Eduard Sanfeliu. I seguirem a Catalunya, en aquest cas, però, com deies, per parlar-vos del Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, que es mostra com és la vida tradicional i rural als pobles de Catalunya, en especial la pagesia. I aprofitant que estem en aquesta localitat, també parlarem una mica de la ruta del Cister. Ho farem tot plegat amb el conegut escriptor i company de professió Jordi Llavina. I com dèiem, amb aquestes altes temperatures ve molt de gust refrescar-se amb una copeta de cava. Avui brindarem amb un cava català, en concret amb el cava Llopart. Ho farem amb el seu responsable, el Josep Maria Llopart. I si us ve de gust un cap de setmana de relax, no us podeu perdre la nostra nova conversa d'avui amb el Jordi Graell, que és el responsable del Mas Moreta. Aquest mas es troba a la comarca del Ripollès, en un dels indrets més bonics de la zona. Avui també coneixerem ben de prop, doncs, com és el turisme rural. acabant amb el programa d'avui a Andalusia per conèixer com fan el popular anís el clavel a la localitat de Cazalla de la Sierra. Parlarem de la història, la tradició, els sabors i les olors d'aquest popular producte amb l'Estanislau Domènech.
Gràcies, Sara. Doncs aquestes són les temàtiques que des d'ara i fins a una en punt de la tarda desenvolupem en aquesta sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat d'Andorra. Sigueu benvinguts. Salutacions en nom de tot l'equip del programa. Us parla, com sempre, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts. Comencem.
Trotamundos.
Si este es el año de tu boda, tenemos algo que te irá como anillo al dedo.
Tábola Decoración. Somos especialistas en decoración floral. Haremos que el día de tu boda sea único e inolvidable. Decoramos espacios, creamos ambientes. Tábola Decoración. Haremos realidad tu sueño. Más información al 673-75-22-35. 673-75-22-35. www.tábola.es.
Ah, y si contratas nuestros servicios, Tábola te regala el ramo de novia.
Tábola Decoración. Especialistas en crear ilusiones.
Tábola Decoración. Sí quiero.
Cualquier momento es bueno para hacer aquello que te sale del corazón. ¿Te apetece un Ribera del Duero?
Entre la variedad de vinos Ribera del Duero, existe uno para cada ocasión.
¿Quieres compartir nuestro corazón? Infórmate en riberadelduero.es.
Ribera del Duero, el corazón del Duero.
Art i Gastronomia, del museu al restaurant.
Molt bé, doncs arrenca aquesta edició de Trotamundos. La veritat és que tenim molts protagonistes que passaran per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya al llarg d'aquestes dues hores de ràdio, des d'ara mateix i fins la una en punt de la tarda, amb diferents protagonistes, diferents temàtiques, com acaba de mencionar la Sara en el nostre sumari. La nostra primera cita informativa la fem amb un format de bàsicament casaments. Sabeu que darrerament estem parlant de casaments i de tots els conceptes que configuren un casament. Hem parlat de càterings, hem parlat de com es munta una carpa per fer una festa privada, hem parlat de decoració floral, però també en la línia de recomanar llocs emblemàtics de Catalunya, avui us en volem recomanar un especialment estimat per nosaltres i sobretot per la gent que estima la zona del Maresme. És el Mas de Sant Lleí, Sara.
Doncs així és, Miquel. La veritat és que a Catalunya, com ja sabeu, hi ha força oferta en quant a llocs per celebrar-hi bodes, trobades o tot tipus de celebracions, però poc com aquest. Anem a conèixer-lo una miqueta. El Mas de Sant Lleí es troba dins del terme municipal de Vilanova del Vallès, entre Alella i Granollers, per tant, aproximadament a un quart d'hora de Barcelona capital. S'emplaça en una gran casa senyorial del segle XII en un terreny d'unes 40 hectàrees de finca privada amb 30.000 metres quadrats de jardins. Cal dir que el Mas de Sant Lleí compta també amb una àmplia terrassa i un pati situat a l'interior de la masia, tot amb un ampli equip de professionals preparats per fer que qualsevol celebració sigui única.
Efectivament, única, perquè això és el que volen els nuvis, que aquest dia sigui molt especial i que sigui únic, i tot això ho aconsegueixen l'equip de Mas de Sant Lleí, que encapçala el seu responsable. Evaristo Viana, com estàs? Molt bon dia. Evaristo Viana, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Segurament aquest és un dels objectius que busqueu, que aquest dia sigui absolutament inoblidable per aquesta parella que es casa, no?
Sí, exactament. Volem que tothom que ho celebri aquí guardi un record imborrable, òbviament un record meravellós del dia.
La veritat és que les vostres instal·lacions ajuden molt, hem de dir-ho, perquè realment és un dels llocs, jo diria, únics a Catalunya per casar-se. Això espero que tots els nuvis doncs, tinguin molt en compte doncs, el que ens explicarà al llarg d'aquesta conversa l'Evaristo Viana, perquè ens explicarà coses molt interessants. Jo m'agradaria partir una mica de la història que té aquesta referència de Mas de Sant Lleí, que té una història realment bonica, interessant, molt, molt lligada doncs, aquí a Catalunya, no?
Sí, els inicis del Mas Sant Lleí, com a casa, com a construcció, sí, es va dur a terme a la mitjana, aproximadament el 1100-1200 després de Crist, en el qual doncs, un bisbe dels exèrcits de Carlomagno, doncs, li van donar uns latifundis enormes aquí a tota la comarca i aquí, en el que és tot el Vallès va formar la seva casa amunt de la muntanya, que nosaltres estem amunt d'una muntanyeta, amb una vista important de tot el Vallès, i va fer la seva construcció d'una casa fortificada, i aquesta casa doncs, ha pertanyat doncs, durant temps i temps a diverses cases, diversos propietaris, des del Castell de la Roca, també va pertanyar al Castell de la Roca, va pertany també al monestir de Sant Cugat, la Corona Aragó també va tindre aquí propietat, vull dir que ha sigut propietat de diferents famílies importants, l'última família també coneguda va ser els Comtes de Reus, vull dir que bueno, el Massanyer ha sigut un lloc emblemàtic des de molt, molt abans de la nostra era moderna. No?
Aquestes referències històriques no és gratuït parlar-ne, perquè hem de dir doncs, que, de fet, ara mateix esteu celebrant casaments amb un pati medieval que té una història, evidentment, doncs, també molt interessant. No? Però, certament, aquí també es poden casar, no?
Sí, el pati aquest, que nosaltres el teníem doncs, per fer el que és la cerimònia civil, en cas de que el temps no acompanyés, òbviament, aquell dia, i doncs, bueno, aprofitant que hi ha una claraboia damunt de tot, doncs hem aprofitat el pati per fer casaments amb un encant especial, de nit queden molt elegants, les llums de les espelmes, bueno, és un lloc realment ple d'encant i amb un misteri i amb una lluvenor d'espelmes i d'ambient veritablement encantador.
Realment, doncs, aquestes instal·lacions formen part de l'èxit absolut i segur de qualsevol casament a Mas de Sant Lleí, però evidentment també hi ha un altre concepte, Evaristo, doncs, que hi doneu molta importància i que també a mi m'agradaria ressaltar, que són aquesta tremenda, immensa extensió ajardinada que teniu.
Nosaltres tenim aproximadament 30.000 metres quadrats de jardins, destinat a el que són bueno, casaments o qualsevol altre acte d'empresa o acte de celebració. Són jardins que ens ocupen tota l'extensió al voltant del Mas Sant Lleí, al voltant de la casa i del Gran Saló, i són jardins que els estem cada dia treballant, des del dilluns fins al dissabte, cada dia per un equip de jardineria que tenim nosaltres ja fixa a l'empresa. Òbviament, costa un munt de treball i d'hores mantindre tots els jardins tal i com nosaltres volem que estiguin, i el client quan arriba se n'adona que els jardins no és una cosa
improvisada,
és una cosa molt treballada. Exacte. I amb molt encant.
Exactament. Estem parlant de Mas de Sant Lleí, aquesta referència que avui volíem recomanar a tots els nuvis que ara mateix estan doncs, en aquest moment en el que estan decidint el lloc on celebraran aquest dia tan important a la seva vida. Es troben a la carretera de Granollers a Masnou, al quilòmetre 10,5 a Vilanova del Vallès, a Barcelona. Anoteu un telèfon d'informació si voleu doncs, demanar una cita per sobretot veure aquestes instal·lacions, al 93 845 88 22. 93 845 88 22, o si no, la plana web masdesantlleí.com, masdesantlleí.com. Un dels segments, dels aspectes més importants també a l'hora doncs, de casar-se són aquestes alternatives gastronòmiques, no? Els menús. En aquest sentit, vosaltres ho teniu molt resolt amb el vostre xef, el Daniel Bogunyà, que sempre fa unes combinacions certament interessants i uns menús doncs, una mica a l'abast de totes les butxaques, no?
Pues sí, nosaltres i el Daniel, que el Daniel Bogunyà, que és el xef que des del ben principi van començar amb nosaltres, tenim una simbiosi perfecta en el tema d'entendre'ns a l'hora de treure uns menús d'acord amb el que el Mas Sant Lleí vol donar. No? Són menús molt equilibrats, són menús d'una qualitat excel·lent, fins i tot trobar un menú d'aquesta qualitat en la carta i a costa, doncs imagineu-vos vosaltres doncs, uns menús de casament que mengis igual que la carta o inclús millor que la carta. Doncs això hem aconseguit, que és molt important, perquè fins i tot les persones, quan celebren aquí qualsevol esdeveniment, ja pot ser molt maca la finca, ja pot ser molt espectacular el lloc, però lo important és el menjar.
Sí, sí, sí.
Al fi i al cap, que és el que la gent s'emporta, és la percepció de que s'hi ha sigut ben atès i s'hi ha menjat bé.
En la nostra cultura, que ho celebrem tot al voltant d'una taula, i ens agrada doncs, menjar bé. Una mica les tendències, Evaristo, les tendències a nivell de cuina, no? A nivell de plats, de propostes, cap a on van?
Bueno, nosaltres les propostes són amanides fresques, amanides que combinin la nostra proposta, amanides que combinin doncs, productes de la terra, productes mediterranis, combinats també en ingredients exòtics, també a l'hora de donar tocs diferents al que són els plats, i combinem també tot el tema de peixos, carns, perquè al fi i al cap som bastant tradicionals, no? El tema dels banquets de noces, doncs és molt tradicional el que és l'amanida, la carn, el filet, el rap, el bon. Però de totes formes sempre intentem donar tocs de diferencials de presentacions, d'ingredients exòtics o de fora d'altres països que li donen aquest toc diferencial.
Tot això són modes, tot això són tendències, i ara mateix les modes en els casaments són els anomenats chill-outs. Tenen molt d'èxit, no? I vosaltres també en sou conscients i ho heu posat en marxa.
Sí, nosaltres al client que desitgi doncs, li fem una zona totalment chill-out a l'hora de que durant el casament, doncs, en el temps del ball, si volen fer un zona chill-out doncs, per a la gent més jove, doncs, pugui tindre doncs, la possibilitat de situar-lo i bueno, gaudir d'un moment diferent en un casament, òbviament.
Hem de dir que una cosa que preocupa molt els nuvis és haver-se d'ocupar de molts conceptes que configuren una mica doncs, el que és la festa del casament. No? Vosaltres us en ocupeu de tot, pràcticament tot ho teniu enllestit. Venen aquí a Mas de Sant Lleí, una visita inicial, imagino, Evaristo, i a partir d'aquesta visita doncs, vosaltres els hi especifiqueu una mica els paràmetres, els passos a seguir i tot el que depèn de la vostra responsabilitat, no?
Sí. La visita dels nuvis...
Ho dic això perquè a vegades hi ha moltes discussions abans entre ells, entre els nuvis. Hem de dir doncs, que faciliteu una mica aquesta gestió, no?
Amb el nostre departament de banquets, amb el nostre departament de protocol de banquets de noces, els nuvis es troben amb la tranquil·litat de que tenen un personal al seu costat en el qual bueno, els assessora des del primer moment de totes les necessitats. Anem pas a pas sempre, anem assessorant a cada moment què és el que necessiten, de tots els detalls perquè no es deixin res, incorporem coses noves, incorporem doncs, idees que ells no han pensat però nosaltres li proposem i en cas de que els agradi doncs, ells poden demanar-lo i nosaltres el dia del banquet el situem per tots els convidats. Això sí, nosaltres tenim un protocol d'actuació de molta experiència ja en el tema de casaments, de tal forma que els nuvis quan arriben aquí i comencen a treballar per al seu dia, doncs se n'adona que tothom està de cara al seu event, de cara al seu casament, i són acompanyats, informats i assessorats de tots els detalls que no quedi cap ni un sense pensar-hi.
Efectivament. Ja per acabar, Evaristo, amb quina previsió de temps s'ha de reservar un casament, en el vostre cas a Mas de Sant Lleí, aproximadament,
Depèn del dia que vulgui, doncs, si és temporada de casaments entre el mes de maig i el mes d'octubre, doncs amb un any d'antelació és recomanable. És recomanable entre un any i mig. I ja dates una mica són que no és que fora de temporada alta, doncs amb 8 mesos mínim.
Doncs aquí ho teniu, eh? Mas de Sant Lleïr, un lloc emblemàtic a Catalunya i, sobretot, molt proper a la ciutat de Barcelona. Estem parlant de 15-20 minuts. Us situeu en aquesta... en fi, jo diria que és un petit paradís, eh? A la carretera de Granollers a Masnou, al quilòmetre 10,5, en aquesta localitat de Vilanova del Vallès. Repetim aquest telèfon d'informació. Aquí el teniu, el 93 845 88 22. 93 845 88 22. I masdesantlleïr.com, aquesta és la plana web en la que trobareu, efectivament, tot el que ens acaba d'explicar l'Evaristo Viana en paraules, doncs segurament doncs, vosaltres ho podreu veure també amb imatges, eh? Fotografies de les seves instal·lacions. Evaristo Viana, com sempre, ha estat un plaer xerrar amb tu. Gràcies.
Ha sigut un plaer també per mi estar aquí a la casa vostra. Eh?
Gràcies, molt bon dia, fins un altre.
Bon dia.
Gràcies. El primer protagonista que passa per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya, parlant de casaments, parlant de bodes, no us ho perdeu, eh? Mas de Sant Lleïr, val la pena una visita. Nosaltres fem una pausa, de seguida anem a per més protagonistes. Esteu a la sintonia de Ràdio Estel.
Trotamundos, els dissabtes a Ràdio Estel.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35, www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
Gran Clot dels Homs Xarel·lo 2008. Medalla d'or, concurs mundial de Brussels. Són les cares de Menorca. Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Estil, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a castellmenorca.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Moment per parlar de vins.
Cultura.
Placer.
Aromas.
Gustos.
La verdad.
Los mejores vinos en la bodega de Trotamundos.
Efectivament, moment per parlar de vins. Avui la nostra temàtica enològica en primer lloc ens porta fins a aquesta denominació d'origen Penedès. Sabeu que darrerament, quan ja s'inicien doncs, aquests mesos en les que les temperatures doncs, ja són una miqueta més elevades, ve més de gust els vins blancs i rosats. Bé, doncs en aquest sentit avui us volem recomanar un vi podríem qualificar com a singular, eh? Un producte d'un celler, efectivament d'aquesta denominació d'origen Penedès. Avui volem conèixer una mica més de prop el vi anomenat Giró al Quadrat, tot i que també farem un repàs per als altres productes d'aquest celler, Giró Ribot.
Giró Ribot és una bodega familiar ubicada al cor del Penedès que va néixer amb l'objectiu d'elaborar vins d'alta qualitat i, sobretot, que es diferenciïn de la resta. I com ho han aconseguit? Doncs sabent combinar la perfecció, la tradició amb la tecnologia més moderna. Cal dir que Giró Ribot procedeix d'un llinatge familiar molt unit a la comarca, amb vincles que remunten a diverses generacions de productors de vins i de caves. El celler permet, cal dir, a tots aquells qui ho vulguin visitar les seves instal·lacions amb visites guiades en què s'explica el procés d'elaboració de tots els seus productes i fins i tot, Miquel, es poden degustar.
Efectivament, i productes singulars, tal com deies, com és aquest producte, el Giró al Quadrat o Giró 2?
Doncs es tracta d'un vi experimental amb la varietat Giró Blanc, aquesta varietat que era autòctona del litoral mediterrani i va deixar de produir-se a casa nostra a l'època de la Corona d'Aragó i va ser portada a Mallorca i a Sardenya. Cal dir que s'ha recuperat aquesta varietat i que ja el 2010 va sortir el seu primer vi elaborat al 100% de raïm Giró. La seva producció és de 1.200 ampolles.
Doncs avui fem un repàs per aquest celler, sobretot aquest vi, especialment aquest producte que ens sembla realment un producte que surt del comú. En parlem de tot plegat amb el seu director comercial, és l'Eduard Sanfeliu. Eduard, com estàs? Bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Molt bon dia i gràcies per atendre'ns, Eduard. Dèiem doncs, que aquest és un dels productes, el Giró al quadrat, que més satisfaccions crec que us han donat darrerament, no?
Doncs sí, aquí ha sigut una mica, bueno, ha sigut retrobar una varietat que porta el nostre cognom, que això ens feia molta gràcia. Quan es vam assabentar cap a l'any 2000, doncs vam apostar doncs, per elaborar aquest vi. Ha costat uns anys de fer proves, plantar, anar experimentant, fins que al final bueno, hem aconseguit doncs, poder treure, com bé dèieu, el 2010 el primer vi, i continuar amb aquesta línia i cada any mirar d'anar millorant.
Uh-huh. Realment, el celler Giró Ribot és un celler doncs, que tothom sap que bàsicament esteu adreçats a l'elaboració de caves, però certament també feu uns productes en quant a vins realment també molt interessants.
Sí, sí, sí. Al final, el fort nostre sempre ha sigut el cava. Com bé sabeu, doncs, el cava és la segona fermentació d'un vi blanc i llavors doncs, aquí doncs, que continuem també amb el tema dels vins. Començant, doncs, primer començava amb un blanc de blanc, que és el vi base del cava,
sí.
I després bueno, vam anar ampliant amb un moscat, també amb el seu temps vam fer un chardonnay, però veient que era una varietat que, bueno, que pràcticament es fa a tot el món i tothom fa chardonnays, es van voler centrar en fer coses bueno, més diferents i buscant coses autòctones. I d'aquí una mica doncs, anar a retrobar un altre cop la varietat Giró.
Mm-hmm. Efectivament. De seguida parlarem d'aquest vi, del Giró al quadrat o Giró 2, però abans voldria fer un apunt sobre el moscat, aquest vi que acabes de mencionar, perquè ha estat un vi realment premiat recentment, no?
Sí, sí, sí. Aquest és un moscat de Frontinyac, o conegut també com el moscat de Gra Petit. És un blanc sec, que a vegades molta gent, doncs, quan sent parlar de moscats, pensen que són vins dolços i també es poden elaborar com un blanc sec. I ara, recentment, doncs, a la Déu Penedès, al concurs de l'Acadèmia Tastavins de Sant Humbert, vam obtenir la medalla de bronzo, però és un vi que dels últims 10 anys sempre hem estat entre els 5 millors vins. La trajectòria d'aquest vi és espectacular i sent un vi realment desconegut per molta gent, perquè, per el que comentava, no? Molta gent al moscat l'associa a vins dolços i poca gent a un blanc sec. Però
sí,
la trajectòria que està tenint de qualitat, com ho demostra amb els últims concursos, o per exemple aquest any que comentava l'Odeu Penedès, o també a Girona amb el Giró Vic, li han donat medalla d'or, doncs veient que el tasta descobreix un vi que és molt, molt sorprenent.
Uh-huh. Home, realment jo crec que val la pena doncs, mencionar doncs, els premis que els cellers reben, perquè en qualsevol cas és doncs, aquest reconeixement, no? A fer les coses com Déu mana, fer les coses bé i com a mínim doncs, seguir amb aquest esforç i la il·lusió de cada dia superar-se. No només els vins estan premiats, sinó també els caves, Sara.
Així és, Giró Ribot va ser l'únic celler guardonat amb una medalla d'or en el concurs Challenge Internacional d'Uvon, celebrat a Bourg, a França. El cava guardonat és un cava de gamma alta elaborat amb tres de les varietats autòctones del Penedès, com són el Macadeu, el Xarel·lo i la Parellada, així com també la varietat forània, el Chardonnay.
Mm-hmm. Bé, hem fet un ràpid repàs una mica en la realitat d'aquest celler, però anem a centrar-nos en aquest vi que avui us volem recomanar molt sincerament, perquè diguem que no és més del mateix, no? És un vi singular, un vi particular, elaborat amb aquesta varietat, Giró Blanca. Explica'ns una mica aquestes connotacions històriques i com surt la idea doncs, de recuperar aquesta varietat que ens ho situaves l'any 2000, no?
Sí, sí, sí. Principalment, bueno, la gràcia de recuperar aquesta varietat va ser doncs, que té el mateix nom que el nostre cognom. I sabent que és una varietat autòctona que s'havia perdut, doncs era com fer un doble treball junt, no? Primer, recuperar una varietat perduda, que jo crec que és una cosa que està molt bé d'anar recuperant varietats autòctones d'aquí i centrar-nos en coses que són d'aquí i no tant en varietats forànies que podem trobar a tot arreu. I segon, això, no? Doncs un vi amb una varietat que porta el nostre cognom, que molta gent ens pregunta si té alguna cosa a veure i realment no, és casualitat.
Uh-huh.
Però, bueno, aquesta curiositat la vam buscar per aconseguir treure aquest vi. Això va ser cap a l'any més o menys 2000, parlant amb l'antic president del sommelier d'Espanya, Juan Muñoz, que tinc una bona relació personal amb ell, es va comentar d'això, que havia una varietat que era la Giró, que en aquests moments es troba a Mallorca i a Sardenya, i que bueno, seria una cosa maca doncs, recuperar aquesta varietat i més nosaltres, no? la família Giró.
Sí, sí.
Mm-hmm. Llavors el que van fer és bueno, mirar qui està elaborant doncs, en aquell moment la Giró, i vam veure que bueno, els que més a prop era Mallorca, per proximitat, i vam estar parlant amb Bodeguer, que treballava la Giró, li vam comentar el nostre projecte, que volien recuperar aquesta varietat i fer aquest vi, li va semblar molt bé, i es van posar totes les facilitats per, bueno, per poder agafar el sarment gallà i poder-ho portar aquí per plantar-hi.
Mm-hmm. Aquests han estat els inicis, aquesta ha estat inicialment doncs, aquesta història de recuperació d'aquesta varietat mitjançant la qual s'ha elaborat aquest vi, no? El Giró 2, el Giró al quadrat, per les persones que no l'han provat, que no coneixen ni el vi i, en conseqüència, evidentment, doncs, aquesta varietat, quines característiques principals? Jo imagino que també amb la paraula és complicat sovint doncs, explicar com és un vi, no? Però què ens podries dir?
Bueno, jo el que dic a molta gent, realment és un vi diferent al que estem acostumats. És una varietat que tampoc no és molt semblant a cap. Jo diria que es podria semblar una mica una garnatxa, però sense semblar-s'hi. Sí que tindria doncs, algunes connotacions. És un vi que realment, al tindre un pas per barrica, és un 35% que el fermentem i després fem una posterior criança en barrica. Aquest any ens hem decantat per la barrica francesa, els altres anys havíem utilitzat l'americana. Llavors això el que fa és que li dona més estructura, li dona més volum, li dona més cos. És un vi doncs, que també ja té un cert grau, està entre els 12 i mig i 13 graus, en el qual és un vi sec, potent i llumptuós amb el seu greix. És un vi realment i crec, molt curiós per aquestes connotacions i aquestes notes que es dona.
I l'heu elaborat pensant en un tipus de consumidor en concret?
Bueno, el que hem buscat una mica quan vam elaborar aquest vi i parlant d'aquestes produccions tan petites, que la d'aquest any, al final, al donar una mica més de raïm al raïm, hem pogut fer ja 2.000 ampolles, hem buscat una mica poder arribar a tothom, que tothom pugui tastar aquest vi. Llavors, per fer això, a part de mimar molt el producte, el que hem mirat fer és que el seu preu de venda al públic sigui molt accessible per tothom, parlant d'aquestes característiques del vi, no? Que és un vi realment, doncs, poca producció, recuperant una varietat perduda, i el que busquem és que tothom ho pugui prendre, que tothom descobreixi coses noves i que tothom pugui gaudir amb el vi.
Uh-huh. Estem parlant amb l'Eduard Sanfeliu, és el director comercial d'aquest celler que avui estem visitant amb els micròfons de Ràdio Estel Catalunya. Si voleu més informació sobre els seus productes a nivell general, evidentment doncs, també d'aquest Giró al quadrat, aquí teniu la plana web girorribot.es, girorribot.es, aquesta és la seva plana web en la que trobareu, repetim, doncs, unes mostres, unes recomanacions, explicacions sobre tots els seus productes. Si ens situem de nou en aquest vi, en el Giró al quadrat, amb què el maridaries? Quins són els productes o plats que maridarien, que combinarien bé amb aquest vi?
Mira, aquest és un vi que jo crec que podria combinar molt bé amb plats de pasta, amb arrossos o risottos. Jo crec que més amb aquest, més un punt cremosos. Per aquest greix que té aquest vi i aquesta untuositat, doncs amb un bon risotto ben cremós, o amb pastes també cremoses, o amb peixos poc condimentats, podria acompanyar molt bé.
Mm-hmm. És curiós la imatge, realment molts cellers doncs, heu actualitzat imatges externes, vull dir, de les ampolles, dels vostres productes, no? Aquesta té una imatge molt innovadora, el Giró al quadrat, una imatge molt moderna, no? Potser també heu volgut transmetre una mica aquesta modernitat del vi?
Sí, hem volgut buscar dues coses. Primer, la modernitat amb aquesta etiqueta, és més que etiqueta, és serigrafia de l'ampolla.
Sí, de l'ampolla, sí.
Perquè el que buscàvem primer és com un vi de laboratori, no? I llavors el vi de laboratori com si estigués escrit a mà doncs, una mica les característiques d'aquest vi. Llavors és una mica el que hem anat buscant amb aquesta serigrafia, com si fos un vi de laboratori amb aquest escrit a mà, amb un toc modern per això, no? Per aquest tipus de vi que sortint dels vins clàssics, de les varietats clàssiques, i ens endinsem, diguem, a varietats més noves, més modernes, perquè són desconegudes.
Sí. Anem a parlar de qüestions més, podríem dir, quotidianes, perquè a l'hora de prendre vins blancs, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir amb això que hi ha moltes persones que recomanen unes temperatures, altres enòlegs diuen més fredor, altres menys fredor, perquè aquest excés de fredor doncs, pot amagar connotacions. Quina és la teva opinió?
Jo, mira, depèn de quin tipus de vi, doncs faria diferents recomanacions. Si em deixes fora de l'exemple dels nostres tres blancs,
sí,
amb un blanc de blancs jo aniria a un vi, doncs, que és un vi, el vi Bassecava, que és un vi més àcid, aquí ja aniria a un vi entre els 4 i 5 graus. Amb un moscat, que és un vi ja més aromàtic, més floral, ja pujaria dels 6 al 7. I en aquest cas, amb el Giró Quadrat, que ja porta la barrica, és més cremós, perquè s'obri molt més, jo m'aniria cap als 7 i 8 graus. Mm-hmm. O sigui, segons quin tipus de vi, sí que ajudaria una mica en la temperatura, però per mi jo crec que és un error el vi prendre'l molt fred, que a vegades la gent diu, no, a mi ben fresquet, que passi bé, al final, quan més fred és el vi, menys notes aromàtiques i connotacions del vi trobem, amb la qual estem perdent una mica la gràcia de la tipicitat de cada varietat.
Sí. Ja per acabar, recomanació de decantar-lo o no cal?
No, en aquest cas no cal.
No cal. Perquè dic, darrerament també hi ha tendències, no?, de vins blancs en barrica, doncs diuen, no, millor decantar-los, que així també treuen més les notes florals, en aquest cas, etc. No? Però en aquest cas del Giró al Quadrat no cal decantació.
No, perquè fer només un 35% de pas per barrica i una criança que està voltant entre 4 i 5 mesos, busquem una mica aquesta aportació de la fusta, però no volem que sigui una nota predominant, sinó que sigui un acompanyament del vi. Per això no fa falta decantar-ho en aquest cas.
Noves creacions amb un futur proper, relativament proper, Eduard?
Doncs sí, estem, suposo, que passat l'estiu, cap al octubre, més o menys, tenim en ment un cava nou, que va ja fa un any que el tenim a la cava. Estem esperant que acabi de fer la criança que creiem idònia. I també serà una cosa una producció molt limitada, una ampolla també especial serigrafiada i mantindre una mica el secret fins que surti ja més endavant. Mm-hmm.
Doncs quan surtin parlarem, nosaltres mantindrem, com sempre, informats en els nostres oients. Avui us volíem proposar, ja que comença a venir el bon temps, doncs venen de gust, doncs ara potser més els vins blancs i rosats, doncs aquí teniu una molt bona alternativa, aquest Giró al Quadrat, un vi, podríem dir, doncs absolutament diferent del que segurament esteu acostumats a veure. Giró al Quadrat, un nou producte d'aquest celler, Giró Ribot, i nosaltres agraïm molt sincerament a l'Eduard Sanfeliu, el seu director comercial, que ens hagi acompanyat, poder xerrar amb ell de vins i de caves, i molts èxits, esperem novetats. Gràcies, Eduard.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins un altre i molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos. Si este es el año de tu boda, tenemos algo que te irá como anillo al dedo.
Tábola Decoración. Somos especialistas en decoración floral. Haremos que el día de tu boda sea único e inolvidable. Decoramos espacios, creamos ambientes. Tábola Decoración. Haremos realidad tu sueño. Más información al 673-75-22-35. 673-75-22-35. www.tábola.es.
Ah, y si contratas nuestros servicios, Tábola te regala el ramo de novia.
Tábola Decoración, especialistas en crear ilusiones.
Tábola Decoración, sí quiero. Gran Clot dels Homs Negre 2005. Medalla de plata, concurs mundial de Brussels. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una vetllada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
La vida cultural també ens ocupa en aquest espai de ràdio a Trotamundos totes les setmanes, tots els dissabtes, i sempre que visitem una zona molt específica també ens ocupem de les alternatives culturals. No només parlem d'excursions, no només parlem de rutes, però en qualsevol cas, si parlem d'excursions i de rutes, sempre volem alguna referència cultural dins d'aquesta ruta. A la ruta del Cister, efectivament, hi ha referències certament molt interessants a nivell gastronòmic, a nivell enològic, a nivell cultural, artístic, i avui visitem un museu certament interessant.
Avui visitem el Museu de la Vida Rural, que es troba a l'Espluga de Francolí, que pretén acostar tots aquells que ho vulguin, com és la vida tradicional, als pobles de Catalunya, especialment la pagesia com a element bàsic d'aquest món rural. Les col·leccions del museu es divideixen, cal dir, en diverses seccions que permeten recórrer a través del temps i fins a l'actualitat el coneixement d'aquest món rural català. Un dels seus principals objectius és difondre i divulgar tot allò relacionat amb la vida rural i també amb la recerca etnològica i participar en investigacions i publicacions d'aquest caire amb tasques de conservació, restauració i també documentació.
Efectivament, és un museu que ens trobem en aquesta localitat de l'Espluga de Francolí, una localitat que forma part, efectivament, d'aquesta ruta del Cister, Sara.
Així és, Miquel, i cal explicar que la ruta del Cister és una expressió que identifica un territori concret format per les comarques de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell i els seus 65 municipis. El seu nom es deu al fet que el patrimoni artístic i cultural de cada una d'aquestes comarques té un monestir cistercenc, Santes Creus, Poblet i també Vallbona de les Monges. Aquests tres monestirs cistercencs són l'esquer de la ruta del Cister, però aquesta marca va més enllà dels monestirs de la seva monumentalitat i sobrietat, ja que descobreix, per exemple, unes comarques amb tradicions pròpies i una gran riquesa de paisatges.
Mm-hmm. Bé, doncs anem a parlar. Avui volem saber què és el que es pot veure, sentir, gaudir en aquest Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. Ho fem amb el Jordi Llavina. Ell és col·laborador, efectivament, d'aquest museu. A més, també col·lega amb tasques periodístiques amb altres mitjans de comunicació. Jordi Llavina, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Benvingut i gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica. Anem a parlar, efectivament, d'aquest museu, aquesta referència cultural que tenim a l'Espluga de Francolí, que, efectivament, Jordi, forma part, no?, d'aquesta ruta del Cister.
Sí, forma part perquè, de fet, és, com deies molt bé, tres comarques molt productives des d'un punt de vista turístic. Hi ha molts al·licients per veure relacionats amb moltes coses que comencen a l'edat mitjana però que ens van arribant fins ara mateix, no? I en aquest sentit, doncs, jo crec que el Museu de la Vida Rural de l'Espluga és un museu que mereix una visita. De fet, molts dels nostres visitants al llarg de l'any queden parats que aquest museu d'abast tan nacional, per dir-ho així, i molt sovint amb una ambició internacional, doncs no sigui en una gran capital, no? Ni que sigui Tarragona, potser, o Barcelona, no? El museu és justament a l'Espluga perquè és on va néixer la família Carulla, on va néixer el fundador d'aquesta nissaga, el senyor Lluís Carulla, el nom que dona o la Fundació té el seu nom, Fundació Lluís Carulla, i per tant té sentit que el museu sigui, però efectivament s'incardina en aquesta ruta al CIS tan plena d'al·licients turístics.
Efectivament és un museu que fa especial esment en aquest sector de la pagesia. Tu saps que en aquest programa doncs, parlem de la pagesia, parlem de productes autòctons de Catalunya, parlem de la vinya, en conseqüència doncs, els vins que s'elaboren. Per cert, sí. Esteu en una zona d'una activitat enològica també molt important. No? Una mica és el que voleu englobar, no? Aquest sector i és el que oferiu com a producte.
Aquest és un factor important, el de la pagesia, naturalment, però no únicament la pagesia. De fet, el concepte de vida rural va una mica més enllà, no? És a dir, lògicament la pagesia és l'ofici que d'alguna manera doncs es deriva directament d'aquesta vida rural. El que passa és que el museu, en una primera part, per dir-ho així, que és la... tot l'espai que ocupa l'antiga casa pairal de la família Carulla, hi ha una visió molt aprofundida, no únicament de la pagesia, que naturalment hi és, vinya, blat i olivera, diguem-ne, els tres conreus per excel·lència del nostre país i per extensió de tot el litoral mediterrani, sinó que hi ha, al meu entendre, un retrat molt actual, molt bategant, per dir-ho així, de la vida rural, sobretot del segle, final del segle XIX ençà, no? Què significa actualment la vida rural. Això pel que fa a la part, per entendre's, la part antiga, la que ocupa una antiga casa que és del començament del segle XVIII, que era la casa on hi havia la farmàcia de la família de Carulla, fundada el 1704, i que després, molts anys després, doncs, es va esdevenir la casa de la família de Carulla. No? Però hi ha una part nova, que vam inaugurar fa dos anys, concretament l'octubre del 2010, un edifici d'en Dani Freixas, de l'arquitecte Dani Freixas, en el qual mostrem què ha estat la modernització i la industrialització del camp. És a dir, què va passar al nostre camp, al camp català, i també per extensió, doncs, al camp d'arreu, quan van entrar els primers motocultors i els primers tractors. I aleshores com això va canviar radicalment la fesomia del camp i com va canviar també el sistema de valors de la vida rural. No? I en aquest cas, doncs bé, en aquest nou edifici, un edifici molt modern, amb un projecte museogràfic que es va renovar també el 2010, es mostra tot això, no? Els grans canvis que han operat en la nostra societat d'ençà que ho diem així, en un audiovisual, d'ençà que la revolució industrial va arribar també al camp. I des d'aquest punt de vista jo crec que és molt interessant, perquè si abans del 2010 el Museu de la Vida Rural era un museu molt potent, molt ben documentat, amb peces de molt de valor, però que no deixava de tenir un cert aire nostàlgic, per entendre'ns, ara jo crec que aquest aire nostàlgic no l'ha perdut, perquè també es mostren estrats que formen part de la nostra memòria, de la memòria col·lectiva, però a la vegada és un museu molt interessant que ens interroga sobre alguns dels grans temes que ens tenen ocupats en aquest moment, no? Què hem de fer de la gestió dels residus, com hem d'aprofitar les energies renovables, com podem solucionar el gran desavantatge que tenen els pobles respecte de les ciutats, etcètera, etcètera.
Per fer-nos una miqueta una idea, explica'ns, Jordi, quin recorregut segueixen els visitants en aquest museu.
Mira, el recorregut és, jo sempre dic que és molt adaptable, perquè, esclar, per exemple, nosaltres una part molt important dels visitants del nostre museu són escoles. Les escoles disposen d'un temps limitat. Per anar bé, per entendre'ns, un visitant que demà arribi al Museu de la Vida Rural i no tingui cap mena de pressa, doncs l'ideal és que disposi ben bé de dues hores per anar veient tranquil·lament al museu. Dic dues hores que poden ser perfectament quatre o poden ser cinc, perquè de detalls n'hi ha moltíssims, no? Però els recorreguts són adaptables, és a dir, una escola que tingui una hora i mitja, els muntem un recorregut concret. Jo crec que l'ideal és la persona això, que disposi de temps, que es pugui anar d'alguna manera amarant de tots els continguts, no? I que per tant segueixi el recorregut habitual, que és un primer audiovisual que li mostra doncs, els grans continguts del museu, distribuïts en les diverses sales, una primera sala fantàstica, que és el que en diem la sala Traiter. El senyor Carulla era molt aficionat als diorames i als pessebres, i es va encarregar una col·lecció única deguda al pessebrista Josep Traiter de 100 peces que mostren què és la vida rural, quin és l'esperit de la vida rural. No? I llavors, començant per aquí, ja entrem directe en un itinerari que ens farà veure doncs bé, què passa en una vinya, en un camp de blat i en un camp d'oliveres al llarg de l'any, quins són els oficis complementaris al del pagès. Durant un any i mig vam estar fent una recerca al llarg de tot el territori dels països catalans, buscant un escloper, un baster, un llenyataire, és a dir, mostrant tots aquests oficis que d'alguna manera tenen una relació directa amb la feina del pagès perquè li forneixen eines amb les quals el pagès podrà fer la seva feina. Veurem també un retrat relat de la vida al camp a través de fotografies i de diapositives, quin era el cicle estacional, el cicle religiós, tot això a la part vella, per entendre's, la part antiga, l'edifici antic, i a la part nova, com us deia, doncs hi ha aquesta reflexió molt més contemporània, molt més d'acord amb els nostres temps, de dir, a veure, té sentit encara parlar de vida rural? Sí, en té, però sota quins condicionants, no? Què ha canviat? En 50 anys les coses han canviat molt més que no havien canviat en, probablement en 7 o 8 segles, no? I, per tant, hi ha aquesta reflexió i al final doncs, ja el canviem al calidoscopi, que és un gran audiovisual en el qual doncs, l'espectador té la impressió de ser fora de la Terra, ser l'espai exterior, i a la Terra s'han projectat tot un seguit de reflexions, de lemes, que propicien aquesta reflexió. L'itinari, diguem-ne, ideal seria aquest, no? És a dir, seguir l'itinari lògic del museu, a partir de les diverses sales en un ordre cronològic, i per tant, doncs, anar progressant i anar creixent també en aquesta expectativa que ens marca el mateix museu. Mm-hmm.
És la realitat d'aquest museu, Vida Rural de l'Espluga de Francolí. El trobeu a la carretera de Montblanc, 35, en aquesta localitat tarragonina. Si voleu anotar un telèfon, aquí el teniu, el 977-87-0576, 977-87-0576, i una plana web amb la que també hi trobareu tota la informació, museuvidarural.com, museuvidarural.com. Una referència cultural en aquesta ruta del Cister que avui ens ocupa, una referència cultural, per cert, Sara, amb molta activitat també.
Així és, Miquel, ja que el Museu de la Vida Rural actua també com a centre cultural obert programant exposicions temporals que a banda de fer incís en la temàtica etnològica del museu, s'obre també, com deies, a qualsevol representació artística.
Representacions artístiques, impuls de la cultura per totes les edats. És un museu doncs, molt adequat per totes les edats. Ens deies, Jordi, doncs, que hi ha moltes escoles, per tant, els nens també tenen un punt d'interès en el que voleu transmetre en aquest museu.
Sí, sobre això que anés de les edats, és interessant perquè, efectivament, és un museu per tots els públics, per totes les edats, en el qual doncs, cadascú troba alguna cosa diferent. No? Per exemple, les persones grans es retroben amb eines, amb circumstàncies que havien ocupat la seva vida fa 40 o 50 anys, i en canvi els nens molt sovint doncs, troben aquestes mateixes peces, el sentit de les quals no en tenen, i llavors ho han de demanar els més grans. Per tant, jo crec que, a més, és un museu molt que convida que hi vagin avis amb els seus nets. De fet, vam fer una campanya al museu que es deia Vine amb el teu net, i això va ser molt bonic, no?, de considerar com els avis i els nets. Els avis explicaven moltes de les coses que veien els seus nets i que, sí, sí, que lògicament, pel part referencial que ara tenen, ells no en tenien.
Efectivament. Bé, buscant informació sobre aquest museu, evidentment, lògicament, per conèixer de què estem parlant, hi ha una frase que hem trobat que ens ha agradat especialment, eh? Vine al museu de quan els animals treballaven per als homes i els homes treballaven com a animals. Aquesta és una realitat històrica, que la podeu veure plasmada en aquesta passejada que avui ens ha recomanat el Jordi Llavina en aquest punt d'interès cultural en aquesta ruta del Cister a l'Espluga de Francolí. Jordi, res més. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us hi esperem.
Gràcies, una forta abraçada. Rebatim el Museu Vida Rural, l'Espluga de Francolí, en aquesta localitat, a la carretera de Montblanc 35. Una plana web, museuvidarural.com.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant, per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona.
tasta el Mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Trotamundos.
Abans d'arribar a les 12, també us informem de les cites gastronòmicament parlant importants a Catalunya aquest cap de setmana, Sara.
Doncs fins al proper 31 de maig, Miquel, se celebra Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, el Maig Gastronòmic 2012, en què diversos restaurants d'aquesta localitat ofereixen singulars propostes culinàries. I un any més, la Fira de Sant Ponç arriba al barri del Poble Sec de Barcelona, en concret a la plaça del Molino. És des d'ahir fins avui, avui acaba, i enguany ve amb moltes novetats que no us podeu perdre, més de xerrades, degustacions i tot tipus de tallers per a grans i petits. Es tracta de la 32a edició. Durant tot aquest cap de setmana se celebra a Viladecans també la 42a Fira de Sant Isidre i la 11a Mostra d'Entitats. Les activitats principals que hi trobareu són, per exemple, el concurs exposició de fruits del camp, també un estand municipal, la mostra d'entitats i la fira comercial com cada any. I com a novetat d'enguany, el taller d'hort i bicicleta amb tastet, els tasts gastronòmics i de begudes, el primer concurs de llioli i també el joc de la fira. I la Fira Coc 2012, l'aparador gastronòmic de la Festa Major de Maig de Tàrrega, tornarà a plegar aquest cap de setmana una vintena d'expositors que posaran a l'abast del públic un ampli ventall de varietats de cop de recapte. Com ja és costum, també s'hi podran adquirir altres productes de fleca com coca, panadons, orelletes, bunyols o rosquilles. I us volem recordar que fins al 3 de juny se celebra a Begur la campanya gastronòmica del peix de roca. Per aquest motiu, els diferents restaurants que col·laboren ofereixen a la carta dels seus establiments l'opció de degustar un menú especial format per plats elaborats en base de peix de roca, amb una gran varietat de receptes i un ampli ventall de preus. S'elabora, que els teus ulls m'hi puc veure rient.
Ràdio Estel. Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Cheli,
un espai per parar, reflexionar i debatre. Cada dissabte a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, Valors a peu de carrer, amb Elena Canseco. Analitzem els temes de fons de la nostra societat des del prisma dels valors. L'ètica i la reflexió al servei del dia a dia. Valors a peu de carrer, produït per Editorial Proteus i Revista Valors amb la col·laboració de Ràdio Estel. Valors a peu de carrer, amb Elena Canseco. Cada dissabte a 7:45 de la tarda. Repetició del programa els diumenges a 10:00 de la nit.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel.
Es un garnacha 100% y está elaborado bajo el tradicional método del sangrado, o lo que también se conoce como rosado de lágrima.
Y el mejillón, pues es un producto totalmente natural y que no hay que añadirle nada. Es un producto versátil, muy, muy bueno para la dieta mediterránea y atlántica. Se adapta muy bien a una serie de combinados de platos, de artes culinarios.
Una cuina de producte amb molt respecte a tota la matèria prima que utilitzem, sempre matèria prima, doncs, que al Mediterrani som uns privilegiats, tant amb verdures com amb peixos, com amb carns, doncs realment manipular-les, però amb una manipulació molt cuidadosa, o sigui que sempre trobis l'essència del producte que estàs menjant.
Tots els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Són les cales de
Menorca. Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Estil, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a castellmenorca.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla de plata a Xalens Internacional Duving 2011.
Si este es el año de tu boda, tenemos algo que te irá como anillo al dedo.
Tábola Decoración. Somos especialistas en decoración floral. Haremos que el día de tu boda sea único e inolvidable. Decoramos espacios, creamos ambientes. Tábola Decoración. Haremos realidad tu sueño. Más información al 673-75-22-35. 673-75-22-35. www.tábola.es.
Ah, y si contratas nuestros servicios, Tábola te regala el ramo de novia.
Tábola Decoración. Especialistas en crear ilusiones.
Tábola Decoración. Sí quiero.
Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals.
Obrim aquesta segona hora de Trotamundos en aquesta edició d'avui dissabte 12 de maig de 2012, edició 506, dedicada, com sempre, als millors aspectes gastronòmics i enològics. En aquesta temporada sabeu perfectament que intensifiquem la informació que fa referència en els nostres productes catalans. I un d'aquests productes que estimem especialment és el cava, un producte totalment tradicional que aquí a casa nostra, la veritat que té moltes coses a dir. Caves aquí a Catalunya n'hi han molts i de molt bons, però n'hi han una sèrie de caves que, evidentment, a part de fer productes de qualitat, tenen darrere seu una història certament interessant. És el cas del nostre següent protagonista. Avui, amics, analitzem els caves Llopart. Volem saber, doncs, aquesta qualitat i, com no, també aquesta història, que la tenen i ben llarga.
Doncs segons ells mateixos expliquen i segons acredita un document redactat en llatí l'any 1385, un antecessor de la família Llopart, Bernardus Leopardi, ja va rebre la concessió de les vinyes que actualment treballen a Can Llopart. Tot i que ha canviat moltíssim des de llavors, a Caves Llopart continuen utilitzant exclusius mètodes tradicionals d'elaboració, incorporant, això sí, les noves tecnologies i amb molta més experiència en el sector vitivinícola. A tot això se li ha de sumar el singular emplaçament, la qualitat de les seves vinyes i una acurada selecció del raïm. El resultat d'uns vins ben peculiars i d'alta qualitat que s'han convertit en un gran referent de l'enologia de Catalunya i, sobretot, del Penedès.
Gràcies, Sara. Doncs aquesta referència històrica, aquest any, per cert, Caves Llopart compleixen 125 anys. Avui en parlem de tot plegat i ho fem amb el seu responsable, Josep Maria Llopart. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Felicitats, abans que res, perquè jo em fa l'efecte que són poques les caves que poden presumir de tenir aquesta llarguíssima vida, aquest llarguíssim recorregut, no?
Sí, aquest any tenim l'orgull i la responsabilitat de poder celebrar aquests 125 anys de trajectòria com a elaboradors de cava.
Uh-huh.
Són molts anys, sí.
Sí. I sempre és curiós, no? Sempre amb la família Llopart.
Sí. El Cava Llopart ja va néixer aquí a l'heretat Can Llopart de Subirats. Vull dir, aquest any celebrarem l'elaboració de la primera ampolla de cava, que ja es va fer en els soterranis de la masia familiar, on hi ha una petita bodegueta, i allà es van fer les primeres ampolles de Cava Llopart.
Que, curiosament, aquesta primera ampolla té una imatge exterior, en quant a l'etiqueta, molt semblant a la imatge que utilitzen a l'actualitat, no?
Sí, perquè tot i segurament aquesta primera tirada d'ampolles va ser un número molt petitó, perquè devia ser unes primeres proves, ja es van preocupar de vestir-lo amb una etiqueta molt característica, que és bàsicament la que fem servir actualment, que és un gravat de l'època, de final del segle XIX, on hi ha un dibuix, diguem-ne, una representació de la finca de Can Llopart. Ja donant, suposo, ja volent assenyalar la importància que sempre hem donat nosaltres a poder cultivar les nostres pròpies vinyes i que el cava, diguem-ne, reflecteixi la personalitat de la nostra terra.
Sí que és cert que hi ha un concepte que canvia referent a aquesta primera ampolla de fa 125 anys, que a l'etiqueta no s'hi posava el tema del cava, no? El nom de cava, sinó espumoso, no?
Correcte, sí, perquè cava en aquell moment no existia.
Clar.
Eren espumós, xampany, i això, de fet, fins quasi als anys 70. Vull dir, va ser un llarg recorregut el naixement de la paraula cava, perquè, durant molts anys ja era espumós, després se'n va dir xampany, als anys 50-60, i després, van haver problemes legals amb la regió de la Xampanya francesa, a nivell d'incompatibilitats, i vam tenir que buscar una paraula substituta, diguem-ne. I llavors és quan va néixer el concepte cava i la dio cava,
sí.
L'any 72.
Efectivament, aquest Consell Regulador, aquesta denominació d'origen cava, que reuneix tots els productors, home, tots, no tots, però reuneix bona part dels productors d'aquest producte.
Exacte. Una zona delimitada.
Exactament. D'aquest producte tan i tan arrelat aquí a casa nostra. Avui volem saber per què tenen aquesta qualitat i, sobretot, quin és aquest procés de elaboració, una mica el segell, la filosofia d'elaboració que tenen en quant a cava, tot i que hem de dir que Llopart elabora vins i caves, no? Però avui ens volem centrar en aquest producte, el cava. Quina seria, així, a grans trets, senyor Llopart, d'aquesta filosofia d'elaboració que us ha portat a complir aquests 125 anys?
Jo diria una mica, potser, del que n'estem més orgullosos i el que tenim clar que hem de mantenir els anys que venen, és poder elaborar el 100% de les seus caves de les nostres vinyes de l'heretat Can Llopart. Nosaltres tenim el privilegi d'estar en una zona de muntanya de l'Alt Penedès, la zona on es troben les muntanyes del Garraf i l'Ordal. És una zona així molt abrupta, vull dir, on les vinyes creixen de forma amb moltes dificultats, són terrenys pobres, amb pedra, amb pendents, amb terrasses, però que donen un raïm molt concentrat i amb una personalitat única, no? Llavors, una mica em penso, el nostre secret és una mica aquí, vull dir, respectar aquesta terra i que els nostres caves reflecteixin una mica aquesta personalitat d'aquesta terra, no? I llavors, em penso que és una mica això que ens permet mantenir aquesta personalitat any rere any.
Una personalitat molt marcada per el terreny, per la zona, per les temperatures. Ara estem, en aquesta onada de calor que tenim aquí a sobre Catalunya. Realment, per les vinyes, ara imagino que el fet de brotar ja deu estar en el seu màxim esplendor, no?
Sí, Eh? Ja és un moment... Jo invitaria tota la gent que no coneixi la zona de l'Alt Penedès que vingui a fer una volta, perquè ara en aquests moments el camp està esplendorós. I està la primavera, doncs, esplendorosa, els ceps brotant, tot verd, creixent de setmana en setmana va canviant el paisatge, perquè a mesura doncs, que el cep es va vestint de verd, i al final... I em penso que és un moment jo de poder venir a fer una passejada i poder venir, doncs, al cap es diu, pare, esteu invitats a venir a fer una copeta a tots els vostres oients.
Doncs ja ho saben, una bona invitació, una ruta turística doncs, per a aquestes vinyes que sempre és interessant. Jo, clar, evidentment, quan parlem de caves Llopart, parlem de moltes referències, diferents caves. No sé si en podríem destacar algun que, per la seva particularitat, sigués demostratiu, no?, de la manera de treballar que teniu.
Sí, nosaltres vam ser un dels pioners en elaborar caves brunatures, als anys 50, el pare portava el negoci, ens vam unir que centrant les brunatures quan en aquells moments el consum estava molt centrat en els caves semisecs. Les brunatures o caves bruts o molt secs, diguem, una mica és el que reflecteixen més el cava en estar pur, no?, sense cap emmascarament. I nosaltres tenim els grans reserves, que són caves de més de 30 anys de criança, amb cos, amb solera, vull dir, caves així cremosos. Tenim el Llopart Leopardi, Brunatura, el Gran Reserva Imperial, que són caves així amb estructura. I, per exemple, ara, per exemple, ve l'època més de calor, potser el millor ve molt de gust a mitja tarda fer una copeta o una copeta d'aperitiu abans de dinar. Llavors, potser caves... tipus Reserva Brunatura Llopart, l'Integral Brunatura, que són caves de mitja criança, més frescos, més lleugers, que tenen el toc encara de la fruita del raïm conservat, o els caves rosats, que ara els caves rosats també és un descobriment de molts consumidors, que saben una mica no l'oblit i que són uns grans caves i molt apropiats per moments així de calor.
És cert, és cert. Senyor Llopart, nosaltres en aquest espai de ràdio portem 506 edicions, ho dèiem anteriorment, i en aquest llarguíssim període de temps, molts anys parlant de gastronomia, de vins catalans, de caves catalans, quan parlem amb cavistes, com vostè, que en fi, que saben el que tenen entre mans, sempre fan doncs, aquesta reivindicació, no?, que el cava encara s'ha de desestacionalitzar, no?, de manera que hem de sortir una mica i hem de, en la mesura del possible, culturitzar, fer arribar informació al consumidor que una bona copa de cava a qualsevol època de l'any és bona, no només per aniversaris o casaments o revetlles o Nadal, no? Aquesta època en la que estem a primavera, tal com deia, no?, amb altes temperatures, ve de gust sempre una copeta de cava fresc, la veritat és que és molt agradable, no?
Sí, però de fet tenim la sort que els caves cada cop més la gent ho està descobrint que potser és la millor beguda per maridar amb un bon menjar.
Sí,
és una beguda molt versàtil, combina amb tot tipus de plats, plats lleugers, de carn, de peix, fumats, i llavors hi ha un cava una mica per cada tipus de plat, per cada maridatge. Té l'avantatge una mica molt carbònic, aquest punt d'acidès que tenen els caves, doncs que una mica amb un menjar així llarg i una mica de festival gastronòmic t'ajuda a estimular el paladar amb el carbònic, amb l'acidès, t'ho neteja, aguanta bé plats amb grassa, perquè també una mica t'ajuda una mica a fer el maridatge, a refrescar la boca. Llavors això una mica, nosaltres pensem que el cava té els caves un gran futur com acompanyants de l'alta gastronomia per això, no? Perquè però segurament no hi ha cap més beguda que aguanti tot un àpat sencer, sense canviar de beguda, no?
Estem parlant amb el senyor Josep Maria Llopart, responsable d'aquesta referència que avui ens ocupa, parlant de caves que compleixen aquest any 125 anys d'història, de recorregut, de feina ben feta. Una història, un recorregut, un producte, en definitiva, que no només es consumeix aquí a Catalunya, sinó també el traieu fora de les nostres fronteres. En aquest sentit, no fa pas massa, doncs crec que vau també participar a la Fira Alimentària. És una bona oportunitat per donar a conèixer el producte també a nivell internacional.
Sí. Nosaltres el mercat d'exportació doncs, ens hi estem ficant i són mercats també doncs, molt receptius. També una mica acompanyats amb aquest gran altaveu que és la gastronomia espanyola, la gastronomia catalana, que en aquests moments a nivell mundial és molt coneguda en els llocs cosmopolites. Llavors al cap una mica i anem darrere i doncs, la gent està molt oberta per provar coses noves, de provar doncs, caves d'alta gamma, sobretot. El que passa és que és una feina també és lenta, no? És com tot, és donar-se a conèixer mica a mica, I bueno, en aquests moments estem bastant ben implantats als Estats Units, fa anys que estem treballant amb un representant i bueno, estem ja fent un volum de vendes important i molt d'orgull, no?, saber que els nostres productes sortits d'aquí sobirats estan en taules de grans restaurants de Nova York. Per nosaltres això, bueno, és un estímul per seguir treballant amb la màxima qualitat possible, no?
Perquè veiem,
doncs, si es fa la feina ben feta, doncs la gent ho va reconeixent de forma lenta, perquè el moment actual són complicats per tothom, però bueno, nosaltres pensem que aquest és el camí, no?
Uh-huh. Efectivament, una responsabilitat, el senyor Llopart, doncs, ens deia també, doncs, que és il·lusió el fet de complir-se en 25 anys, però alhora també és una responsabilitat de no baixar la guàrdia, utilitzem aquesta expressió, i seguir fent productes, doncs, d'un alt nivell, no? Es deia, doncs, que són moments complicats, clar, evidentment, doncs, vostè és una persona molt involucrada, doncs, en aquest sector del cava. Cap a on va aquest sector? Perquè estan passant moments com d'altres, no? Jo diria com tots, complicats. Potser la solució és l'exportació?
Sí, bueno, jo penso que una mica és diversificar mercats, perquè clar, els mercats també depèn de factors externs de l'economia, de l'ambient que hi ha en general de la gent, i evidentment en moments així més depressius la gent, doncs, potser se'n oblida una mica de les celebracions, de poder gastar uns diners en vins, doncs, que valen un cert diners, no? Llavors, una mica és diversificar mercats, doncs, obrir-se a nous llocs que no hi eres, i bueno, és una mica la forma, em penso, del futur. Uh-huh. A veure, jo penso que sempre el bon menjar, el bon beure, doncs, això és una cosa que és cultural. Un cop està adquirida, la gent no en renuncia. O millor ho espatllaràs més, en lloc d'anar a un bon restaurant cada setmana i aniràs cada 15 dies, no? Però bueno, jo penso que això és una mica, són aquests petits plaers de la vida que la gent, un cop els ha conegut, difícilment els abandona, no? Mm-hmm.
Que no s'han de perdre. Clar, i més amb una...
conscients que bueno, que segurament us plaeran més i que serà més complex tot, però bueno...
Sí.
S'ha d'adaptar a la situació.
Una cultura com la nostra, que quan tenim una celebració, el primer que fem és reunir-nos al voltant d'una taula, no?
Sí, això penso que és molt important, i les cultures mediterrànies encara més, no?
Sí.
El cava té aquesta força simbòlica de celebració, d'unió familiar, i això, bueno, jo penso que això ho seguirem mantenint, no?
Uh-huh. Amics, avui, Cava Llopart, l'hem volgut analitzar en base al seu producte, la qualitat, la filosofia d'elaboració d'aquesta història de 125 anys. Aquí a Catalunya tenim unes altíssimes temperatures aquest cap de setmana, i jo repeteixo, convidaria tots els oients a que, en fi, facin una aturada, prenguin una bona copa de cava ben fresquet, i que gaudeixin amb la feina, amb la passió que posa tot l'equip de Llopart per fer les coses ben fetes. Senyor Josep Maria Llopart, com sempre ha estat un plaer parlar de cava amb vostè. Moltíssimes gràcies per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, i bueno, reitero la invitació a qui vulgui venir a conèixer, doncs que s'acosti per aquí a Subirats i pugui conèixer les nostres vinyes i les nostres caves.
Efectivament, a Subirats, eh? Si volen una plana web als nostres oients per sol·licitar més informació, Llopart.es.
Sí, a Llopart.es trobaran una mica la informació dels horaris i el planell per arribar-hi.
Exactament. Una forta abraçada i gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies, molt bon dia. Fem una petita pausa, de seguida. Avui us convidem a fer una ruta cultural i també d'aquest concepte turisme rural, una referència la que analitzem de seguida, certament interessant. Es menja molt bé i estan en un indret realment espectacular. El Ripollès, Mas Moreta, és el nostre següent protagonista. Va perdent combustible.
Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57. Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Estil, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a castellmenorca.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell.
Trotamundos, els dissabtes a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs aquí seguim amb aquestes temàtiques des de les 11 del matí fins a 1 en punt de la tarda en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya parlant de molts conceptes. Sabeu que una de les darreres sorpreses a nivell turístic que s'han produït a Catalunya en els darrers anys ha estat l'increment del turisme rural, un turisme molt particular, un turisme adreçat bàsicament a la família i un turisme, en definitiva, que a nosaltres ens agrada especialment promoure en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya. Per descobrir indrets, jo crec que res millor que introduir-se en el nostre territori de Catalunya i descobrir territoris, zones, excursions i, com no, turisme rural. Avui una referència certament interessant a la comarca del Ripollès, Sara.
Doncs així és, Miquel. Mas Moret és una casa rural situada, com deies, al Ripollès, que data, atenció, de l'any 1300, en què ja era propietat de la mateixa família. La casa, juntament amb l'església de Sant Julià i la masoveria, constitueixen un conjunt arquitectònic considerat com a bé d'interès cultural i artístic. Mas Moreta disposa de 7 estances dobles que compten amb totes les comoditats que mantenen, a més, el caire rural de l'època. I a elles se'ls han de sumar dues grans sales, una on s'hi serveixen els àpats i l'altra un espai amb llar de foc i sofàs per passar-hi una estona de relaxació. A tot això se li ha d'afegir un entorn incomparable. Miquel, Mas Moreta està envoltada de boscos i de prats, per tant, es poden fer caminades per diverses rutes. Una d'elles porta, per exemple, a Sant Jaume de Frontanyà. Cal dir que a l'estiu també es pot gaudir de refrescants banys a les aigües de la Riera del Marlès i durant la temporada de tardor és típic anar a buscar bolets per la zona. Cal recordar més que de cara a l'hivern hi ha 3 estacions d'esquí ben a la vora: la Molina, Vall de Núria i Vallter 2000. I cal dir també que des de la casa es pot contractar qualsevol tipus d'activitat de muntanya amb empreses d'esports d'aventura de la comarca.
No us queixareu, serà per activitats, eh? Jordi Graell Moreta, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia, encantats de tenir-te entre nosaltres i sobretot a parlar d'aquest Mas Moreta, que déu-n'hi-do la història que teniu, eh? Déu-n'hi-do la història que representeu també amb aquest mas, no?
Uh-huh. Efectivament, el mas doncs és molt i molt antic i el que hem intentat, doncs, recuperar-lo una mica, donat que, com que els temps van canviant, doncs disposàvem doncs, de molts metres quadrats, amb una situació i un marc incomparable, i hem pensat doncs, que fora molt bo de poder-lo disfrutar nosaltres i els possibles visitants o clients que poguessin tenir.
Efectivament. Sí. Jo deia, Jordi, imagino, home, vosaltres crec que va obrir les portes en el 2002, és així, no?
Sí, aproximadament. Exacte, 2002, aproximadament. Sí.
Aproximadament.
Llavors, vam fer això, els 10 anys que sí. Nosaltres tenim la casa oberta al turisme. Vam fer una reforma bastant important a la casa per poder-la condicionar doncs, els temps que som actualment i poder donar, vam apostar bastant per la qualitat, que la gent doncs, es trobin com a casa, però que puguin gaudir de tots els avantatges que podrien tenir potser en un petit hotel, a més que té el caire molt familiar. Uh-huh.
des d'aquest 2002 que inicieu la vostra activitat turística, ara, 10 anys després, imagino que l'evolució ha estat molt bona, no? No només del vostre Mas Moreta, sinó també l'evolució a nivell general del turisme rural. Ha estat un tipus de turisme que va pujant cada cop més, no?
Sí, efectivament, és una opció que la gent han valorat moltíssim, de poder gaudir doncs, de la natura a primera mà, podria dir jo, i llavors doncs, han tingut molt èxit, i més que res, doncs, famílies, sobretot amb nens, que doncs, els dona aquesta llibertat de poder gaudir de l'entorn, amb uns serveis doncs, escaients també per la canalla, i també, per no dir-ho, doncs, per gent gran, és que tenim tota mena de turisme de tot nivell i de totes les edats. Uh-huh. Llavors, amb aquests 10 anys hem tingut unes experiències boníssimes, podríem dir, de relació amb molta gent, i veig que, doncs, que dieu, que doncs, ha tingut èxit no per nosaltres sols, per pràcticament tot Catalunya.
Sí, és curiós en aquest tipus de turisme, Jordi, que hi ha una dada molt interessant, que és un turista molt fidel, que si se'l tracta bé, si queda satisfet amb els serveis, torna, eh?
Exacte. Nosaltres tenim clients que pràcticament són amics, perquè ens veiem tot sovint. Hi ha caps de setmana que pràcticament ens coneixem tots,
sí, sí.
Perquè són gent molt repetidora, a part de llavors, doncs, de gent doncs, més estacional que venen doncs, durant l'època d'estiu, que és quan treballem més, potser, i tenim llavors clients de tot el món, perquè internet és bàsic per la feina que estem fent nosaltres, i llavors et troba gent de tot el món, i esclar, mai tu havies pensat doncs, que en un lloc com aquest et pogués venir que sé, gent de Sud-àfrica o Canadà, de tot arreu, vaja.
Sí.
Sud-Amèrica és una cosa impensable fa uns anys.
Caram.
Llavors, però més que res, el turisme de proximitat, que és el que és molt repetidor. I això és, clar, és una gran satisfacció per nosaltres.
Tot i ser un turisme rural, evidentment, doncs, l'actualitat doncs, i la red a internet, doncs, evidentment, també està immers en aquest tipus de turisme.
Sí,
ja que estem parlant d'internet, quina és l'adreça, quina és la plana web d'aquest mas, Sara?
Doncs és www.masmoreta.com, www.masmoreta.com, i el telèfon de contacte és el 972 19 80 95, 972 19 80 95.
Exactament, aquest és el telèfon de contacte, telèfon de reserva, en aquest Mas Moreta que avui ens està ocupant a la localitat de Les Lloses. Anem a explicar, si et sembla bé, Jordi, exactament on esteu i com s'hi arriba.
Doncs bé, tenim les comunicacions, cada vegada les tenim una mica més fàcils. Veiem, nosaltres quedem al municipi de Les Lloses, pertany al Ripollès, llavors el Ripollès és molt extens, i Les Lloses, la ubicació nostra està a la punta tocant el Berguedà. Estem a uns 20 quilòmetres de Ripoll i a uns 30 de Berga, entre mig, a la carretera C26, i estem en una zona doncs, que havia sigut municipi, Palmerola, antigament, ara pertany a Les Lloses, i aquest racó estem molt a la vora de Sant Jaume de Frontanyà, que és un lloc doncs, turísticament molt interessant.
Sí.
I bé, pel romànic i la natura és ideal, i per l'exagerada tranquil·litat que disposem aquí, aquesta zona.
Uh-huh.
Encara podria dir que és de les poques zones verges que queden a Catalunya.
Sí, 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 certament. Sí. Certament. Qui coneix aquesta zona diu que és un verdader espectacle de la natura. Bones caminades, bones excursions, bona estada, amb bones instal·lacions i també bona cuina. D'això se n'encarrega, crec, la teva esposa, la Maria Simats.
Exacte. La Maria, el negoci el portem nosaltres dos sols, i bé, ella és l'encarregada del tema de gastronomia, podríem dir,
sí.
Amb productes del país. Nosaltres fem mitja pensió, o sigui, els clients els podem oferir l'allotjament i esmorzar, o allotjament i sopar, esmorzar, o sigui, la mitja pensió. Llavors, bé, la cuina que fem nosaltres és una cuina molt de proximitat, de productes típics de per aquí, sense masses complicacions, però que la gent, doncs, pel que veig, queden molt satisfets amb el tema gastronòmic.
Uh-huh.
Això és molt important per fidelitzar la gent, perquè bé, arriben a un lloc i es troben bastant sorpresos per la qualitat i quantitat de
que puguem oferir.
Estem parlant de 7 habitacions, no, Jordi?
Exacte, 7 habitacions dobles, que les habitacions, doncs bé, les hem pogut desacondicionar perquè com que la casa és molt gran, llavors doncs, són espaioses, són 7 habitacions de matrimoni, amb quarto de bany totes, complert, columna d'hidromassatge, televisió de calefacció, hi ha les dues sales grans, una que fem servir de menjador, que és una sala on hi ha un mobiliari doncs, de la família que pràcticament sembla una mica museu, i llavors una altra sala també gran com l'anterior, que serveix de sala d'estar, que hi ha un foc a terra, sofàs, i llavors disposem d'una petita biblioteca, que és una de les reformes últimes que hem fet, que llavors doncs, permet també doncs, que la gent puguin, si hi ha diferents parelles o colles, doncs, puguin tenir el seu espai també, també amb un foc a terra. I bé, i l'entorn de la casa també disposem doncs, de parc infantil, una petita sala de jocs, doncs, futbolín, billar, i bé, i quan fa bo, doncs, a fora és el lloc que s'està més bé. També tenim una galeria coberta, amb unes taules que vull dir, la gent poden gaudir de a cobert, però de la natura a primera mà.
Sí, efectivament. Jo convidaria a tots els nostres oients, amants d'aquest tipus de turisme rural, us ho diem sincerament, val la pena. Entreu en aquesta plana web, masmoreta.com, i estic convençut que les fotografies que hi veureu us enamoraran i segur doncs, que fareu doncs, aquesta estada de cap de setmana o de més dies, no? Perquè imagino que també feu paquets, Jordi, de cap de setmana o potser dies més llargs, no?
Nosaltres acceptem doncs, des d'una nit fins als dies que facin falta. Hi ha gent que es passen a l'estiu 15 dies aquí, llavors és opcional per la gent, poden estar-se els dies que vulguin, sí, i tant. I hi ha activitats per cada dia, o sigui, bueno, la gent doncs, més que res, el tema d'excursions és el bàsic, com que estem a tocar el bosc, hi ha un GR que passa a tocar la casa, la Riera del Marlès, que està dins de la nostra finca, i llavors doncs, la gent disfruten del Ripollès i part del Berguedà, perquè està com una zona bastant estratègica que tenen aquesta possibilitat.
Sí, sí, sí.
En poca distància poden fer moltes coses.
Uh-huh. Ara estem a primavera. Quina seria l'època de l'any que potser és més agraïda per disfrutar doncs, de les vostres instal·lacions i del vostre entorn, en conseqüència? Uh-huh.
Jo penso que bé, dintre d'un mes pràcticament, ara el temps s'ha arreglat molt amb les pluges que ha fet, ara comença a estar preciós ja, l'herba, els boscos verds, ara és una època molt bona, al mig de l'estiu doncs també perquè estem en una zona que estem molt ratllant els 1.000 metres d'alçada, llavors aquí a l'estiu pràcticament una calor forta no la fa, s'està bé, i bé, és que totes les èpoques són bones, perquè llavors a la tardor hi ha el tema dels bolets sí, i el paisatge sí. Del bosc, amb el canvi de colors del bosc, que és fantàstic la zona que tenim aquí, d'avellaners, roures, quan comencen a canviar els colors del bosc, que és tot un espectacle. Uh-huh. I ara al mig de l'estiu, doncs, hi ha la comoditat del no haver de passar calor i estar còmodes, fantàstic. I a l'hivern, doncs, també té el seu encant, perquè a dintre casa, a veure el foc a terra, fer tertúlia del vespre, doncs això és insubstituïble pels clients, jo veig que s'ho passa amb la mar de bé. Mm-hmm.
Doncs aquí teniu una nova referència de turisme rural. Avui ens volíem acostar doncs, en aquesta comarca del Ripollès. Sens dubte, Mas Moreta doncs, reuneix tots els condicionants perquè, com a mínim, doncs, li dongueu aquesta primera oportunitat que jo crec que, doncs, que sempre s'ha de donar. No? Estic convençut de que us tractaran absolutament d'una manera com us mereixeu, turísticament parlant i gastronòmicament també parlant, perquè la Maria Simats, estic convençut doncs, de que es llueix de valent a les seves receptes i a la cuina. I, en definitiva, el Jordi Graell, la responsabilitat també doncs, que la resta de l'estada sigui tot un èxit. Imagineu també que amb informació puntual de totes les activitats al voltant de Mas Moreta que es poden fer i, bàsicament, també adreçades una mica particularitzades, no? Si és una parella, o si tenen criatures, doncs també una mica adreçades als nens, no?
Exacte, o sigui, cada client és un món diferent i té unes exigències diferents, llavors, doncs, per exemple, tenim Vall de Núria doncs, relativament a la vora, Vall de Camprodon també, és unes zones doncs, que per matrimonis amb nens doncs, els encanta, el tema de la neu o a l'estiu també, i llavors les excursions que puguin fer, i inclús doncs, si volen alguna activitat concertada, doncs nosaltres podem posar en contacte i llavors doncs, donar la possibilitat això, de fer inclús excursions d'alta muntanya, amb guies, que hi ha vall de Ribes, no sé, podem fer doncs, que la gent trobin el que busquen.
Recuperem, doncs, més informació de Mas Moretes, ara.
Doncs es troba Miquel a les Llosses, a uns 20 quilòmetres de Ripoll i a uns 30 de Berga. El seu telèfon de contacte és el 972 19 80 95, 972 19 80 95, i la seva pàgina web és www.masmoreta.com.
I la nostra sincera recomanació als nostres amics oients que visitin aquesta casa rural, aquest Mas Moreta, aquest turisme rural que, sens dubte, no us deixarà indiferents. Jordi Graell Moreta, gràcies per ser nosaltres, moltíssims èxits i que tingueu una bona temporada.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'oportunitat de posar-me en contacte amb els vostres oients i els invitem a tots a que ens vinguin a veure.
I a gaudir de la natura, eh? A gaudir de la natura. Una forta abraçada, Jordi, gràcies.
Molt bé, agraït.
Bon cap de setmana. Adéu, adéu.
Hola, sóc Carme Ruscalleda, vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una vetllada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant, per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Trotamundos, como siempre hasta la una en punto de la tarde, hablando de diferentes aspectos, conceptos relacionados con el sector de la enología y la gastronomía, evidentemente, de diferentes partes de nuestro país. Andalucía, sabéis que nos está ocupando últimamente, no hace mucho, ¿eh? Hablábamos de la inauguración del patio andaluz en el restaurante El Tablao de Carmen, aquí en Barcelona, y hablábamos en relación a este lugar, a este establecimiento, en definitiva, de la cultura gastronómica y enológica que tiene Andalucía, que desde luego la tiene y riquísima, ¿eh? Bueno, y hay productos autóctonos de la zona que tienen realmente una historia muy interesante detrás, ¿eh? Historia, empresas más que centenarias que elaboran productos que a día de hoy todavía están en la cumbre a nivel de consumo. Hoy hablamos de anís, de la relación que tiene el anís con Andalucía, muy en concreto el anís, el clavel.
Aunque la empresa El Clavel se fundó en el año 1896, no fue hasta el 2001 que pasó a permanecer a sus actuales propietarios. Uno de los productos, podríamos llamar estrella de esta empresa, es el anís, que se fabrica en los mismos alambiques de siempre, como ellos mismos dicen, gota a gota, mediante elaborados procesos que duran hasta días. Por este motivo, en 2007 la empresa creó una nueva línea de anís de alta gama junto con otros productos, conocida como Esencia de Anís, a partir de las nuevas exigencias del mercado y conociendo los gustos de sus actuales consumidores.
Efectivamente, hoy queremos analizar los productos de esa empresa, El Clavel, y saber si todavía los destilados, en líneas generales, se mantienen presentes en el consumo. Bueno, pues para todo ello, saludamos esta mañana de sábado a Estanislao Domenc. Señor Domenc, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Encantados de saludarle. Hablar de productos, igualmente. Hablar de productos de Andalucía siempre es un placer. La verdad es que sí, ¿no? Y más productos y empresas más que centenarias. Nos comentaba Sara, haciendo un poco, echando un poco la vista atrás, 1896 arranca la historia del Clavel, ¿no?
Exactamente. Nosotros, un grupo de empresarios, hemos tenido la suerte de poder adquirir eso en el 2001 con el compromiso de mantener los mismos procesos artesanales y métodos artesanales, las mismas fórmulas desde 1896. Uh-huh. Destilamos nuestros alcoholes en los alambiques de siempre y mantenemos las fórmulas y es nuestro compromiso tanto con nuestros clientes como con nuestros los anteriores propietarios de no cambiar ni un ápice para que la gente de nuestro tiempo pueda saborear los sabores que hicieron tan grande a estas marcas de Cazalla.
De Cazalla de la Sierra, esta es la localidad en la que se elaboran estos anises que hoy estamos analizando, y lo haremos más profundamente sobre el proceso de elaboración, sobre esos alambiques, esa tradición que desde luego tienen detrás, ¿no? Pero yo le quería preguntar, señor Domenc, si realmente los destilados en este momento todavía tienen un consumo de una cierta importancia.
Pues sí lo tienen, sí lo tienen. Y yo creo que cada vez el cliente actual busca más la calidad sobre el precio. El consumidor, ya sabes que yo creo que bebe menos estos productos tradicionales,
sí.
¿No?
Bebe menos, bebe mejor, ¿no?
Bebe mejor. Uh-huh. Y quiere algo bueno, es decir, yo creo que quiere algo bueno. No siempre lo encuentra porque, bueno, sabemos que que en este mundo pues es difícil la distribución, es difícil el llegar a todos los consumidores una fábrica pequeña, es difícil el proceso de la, pues todo va en cuestión de volúmenes, pero sí los hay. Tenemos algunos clientes ahí en Barcelona, por ejemplo. Uh-huh. Como estamos encantados que la Fuente Lorenzo, Liquero Figuerola, sí, nos siga comprando nuestros destilados. En fin, que yo creo que, y la verdad que nosotros queremos mantener más la calidad, tenemos un precio un poquito superior porque todo es más caro de producir en pequeña escala y los procesos artesanales de siempre, pero hay clientes que lo valoran, lo compran y nos lo veneran, ¿no? Hemos estado últimamente en la guía de destilados Peñín de 2012. Uh-huh, sí. Y estamos muy contentos con la puntuación que nos han dado, ¿no?, en todos nuestros productos.
¿Y en qué se diferencian todos estos productos? Es decir, ¿qué tienen estos que no tengan los demás?
Vamos a ver, el destilado muy lentamente en alambiques de cobre de toda la vida, pues tiene, el alcohol pues pierde cierta sensación agresiva que puede tener el alcohol y se vuelve algo dulce y agradable. El alcohol se pierde esa sensación, la mata la uva pues saca todo su sabor del anís. El licor de guindas macerado, pues, es un producto suave. Yo creo que es muy distinto. Cualquiera, aunque no sea muy iniciado en el tema, puede ver cuál no es un producto destilado, destilado lentamente y como tiene que ser, a un producto que hay muchas elaboraciones en frío, que es otra cosa.
Bueno, hoy estamos hablando de anises, estamos evidentemente profundizando en la elaboración de este producto tan y tan tradicional, siempre con ese consejo que no hace falta dar, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente de ese consumo responsable siempre que hablamos de un producto que contiene alcohol, sea vino, sea cava o, por ejemplo, sea anís. Es el protagonista que hoy tenemos en nuestro programa. Anises con un cierto punto en cuanto a alcohol, ¿no? Grado de alcohol de una cierta importancia.
Sí, los anises dulces tradicionalmente tienen 35 grados, porque es lo mínimo que según ley se puede tener. Uh-huh. El anís seco, pues, tiene el que tiene, el nuestro tiene 49 grados. Pero yo vuelvo a repetir, en el consumo, en el olor y en el sabor, cuando el anís está destilado de la forma tradicional, lo que lo hacían, pues no sé, en el siglo XIII los monjes cartujos en Cazalla, la sierra, pues se nota otra cosa. Uh-huh. La prueba tiene que los buenos catadores pues nos dan más de 90 puntos en casi todos nuestros productos. Y claro, pues y cómo salen esos sabores, cómo salen esos, pues destilándolo como tradicionalmente, guardando, incluso hay que ver de dónde han salido estos destilados. Estos destilados en principio siempre han sido como unos temas medicinales. Uh-huh. Porque el anís tiene unas características medicinales importantes, es estupendo para el estómago. Después la guinda pues tiene grandes propiedades, tiene mucho antociano, que por lo tanto tiene muchos, como es una maceración de una guinda con todo su hueso, toda su piel y tal, pues tiene, bueno, pues anticancerígenos, en fin, todo esto ha nacido, todos los licores han salido con como temas medicinales para hacer la digestión. ¿Quién no ha oído de pequeño a los hijos que tenían gases que había que darle un poco de anís?
Sí, sí. Sí, sí,
pues
es cierto.
Pues los nuestros lo tienen y quizás otros lo tengan menos. Uh-huh.
Pero sí que es cierto que recojo las palabras, ¿no? La reflexión que estaba haciendo ahora mismo, que hay muchas personas que se toman una copita de anís después de la comida, de una comida de una cierta importancia, claro, para ayudar a esa digestión. Con eso le quería preguntar un poco el perfil de la persona que en estos momentos es consumidor, por ejemplo, de anís el clavel, ¿no? ¿Cuál es ese perfil?
Ese perfil es alguien que por la mañana, por ejemplo, si se lo toma por la mañana, pues alguien que tiene un día complicado, un día un hombre que se ha tomado un desayuno o que va a tomarse un almuerzo, como se puede llamar en ciertas partes de España, a mediodía, y que tiene que ser una comida un poquito fuerte porque tiene que podar unos árboles, porque tiene que estar en un tractor. Y entonces, pues, tiene que tomarse algo que le ayude a pasar el día en un tema de que es libre del problema gastronómico o de la digestión de ese desayuno copioso que ha debido de tomar. Uh-huh. Y este es el producto ideal. Después de comer, pues eso, pues alguien que tiene una comida y tiene que tomar un digestivo maravilloso, pues se toma un anís del clavel.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, aparte del anís, claro, evidentemente la empresa elabora diferentes clases de anises también con diferentes sabores, ¿no?
Claro, sí, nosotros elaboramos los productos tradicionales de nuestra casa y de Cazalla de la Sierra. Siempre han sido el Cazalla de toda la vida, que hoy día hay algunos sitios donde le ponen nombre Cazalla, pero está fabricado en Valencia, por ejemplo, que obviamente pues no tiene la misma característica.
Claro.
Nosotros.
Sí, sí.
Nosotros, nuestra característica es, oiga, aquí hay un producto que es la mata la uva, que crece en determinados sitios de España, se compra verde, se destila con alcohol. Y después, el agua de Cazalla es muy determinante en los anises. El agua de Cazalla, de la sierra, ha sido muy importante en estas destilaciones. De las 30 destilerías que había en Cazalla, pues la única que queda todavía, que tiene métodos tradicionales, es la nuestra. Después, pues en la guinda. La verdad es que no sé por qué, pero por allí, por toda la comarca, ha habido guindos. Guindos son cerezos silvestres. Y entonces, pues la guinda, ¿qué es la propiedad de la guinda? La guinda tiene menos carne, tiene más hueso, da cierto sabor amargoso, y ahí lo que se hace es destilar el alcohol y macerar la guinda silvestre seleccionada por nuestro maestro destilador, que oye, unos años es más carnosa, da un color más intenso, otro año es menos carnosa, da mucho más sabor a hueso, y lo que sale de la naturaleza es lo que nosotros vendemos a nuestros clientes.
Bueno, pues lo venden embotellado desde hace ya muchísimos años. Decíamos que es una empresa que parte de 1896. En la actualidad, en ese 2012, todavía siguen con este éxito, con productos autóctonos de esa zona de Cazalla de la Sierra, en la provincia de Sevilla, y productos con una cuidadísima elaboración, unos métodos artesanales, tan, y como nos están explicando, y básicamente unos productos que también están presentes aquí en Cataluña con un cierto grado de éxito, porque siguen haciendo incidencia y en los en las mejores, básicamente, Stanislao, en las tiendas especializadas, ¿no?
En algunas tiendas especializadas, sí. Nosotros, hombre, efectivamente somos una destilería pequeña, no en nuestro mercado la gran superficie, no en nuestro mercado los volúmenes, hay una exigencia de precios brutales, una exigencia de comisiones brutales, que nosotros no podemos entrar en ello. Nosotros queremos que nuestro cliente sea un experto. Si no es un experto, alguien que quiera algo de calidad. No, y entonces no nos peleamos. Hay grandes productores, no son nuestros competidores. Esos son personas que se toman un anís por el sabor que pueda tener y logran un buen sabor. No lo digo que no, pero obviamente no tienen el nuestro y no tienen las propiedades que tienen los nuestros. O sea,
desde
que
luego,
el que quiera un buen anís, el que quiera tomar una buena copa, el que quiera tomar un licor de guinda. Tal. Después hemos sacado los orujos, que también es un tema importante para nosotros. Y lo que hacemos es comprar orujo gallego y macerar unos saquitos, como hacer un té. ¿Sabes? Echamos el té, los tés saben, depende de lo que le eches. Y entonces ponemos un té y ponemos la hierba, lo maceramos durante el tiempo que nos dice nuestro asesor y enólogo, un enólogo que se llama Rafael García, de Jerez de la Frontera, que está en la más importante bodega de Jerez, y nos dijo que tiene que estar un tiempo, nuestro maestro destilador lo mueve todos los días, y cuando llega su momento se filtra, se le pone el azúcar y se embotella.
Bueno, tan sencillo, pero a veces tan complicado, bueno. En cualquier caso, hay que saber hacer las cosas y, desde luego, esta empresa, el Clavel, lo saben hacer desde hace mucho tiempo y las hacen bien. Esa es la empresa que hoy hemos querido analizar a través de su gerente, Stanislao Domenc, al que le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana de sábado. Y repito y recojo estas palabras de Stanislao Domenc. Quien quiera probar y quien quiera saborear un buen anís, que tenga muy en cuenta esta marca, el Clavel. Señor Domenc, sí.
Miguel, invito a todos los oyentes a que vengan a conocer nuestra destilería y verán algo que realmente todo el que viene se queda prendado de que en el siglo XXI haya cosas del siglo XIX funcionando y funcionando bien.
Desde luego que sí. Y además, un paseo por Cazalla de la Sierra siempre es un placer.
Muchas gracias, Miguel.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Stanislao Domenc, el gerente de esta empresa, el Clavel. Hacemos una pausa, enseguida nos ocupamos de más temas.
Trotamundos.
Si este es el año de tu boda, tenemos algo que te irá como anillo al dedo.
Tábola Decoración. Somos especialistas en decoración floral. Haremos que el día de tu boda sea único e inolvidable. Decoramos espacios, creamos ambientes. Tábola Decoración. Haremos realidad tu sueño. Más información al 673-75-22-35. 673-75-22-35. www.tábola.es.
Ah, y si contratas nuestros servicios, Tábola te regala el ramo de novia.
Tábola Decoración. Especialistas en crear ilusiones.
Tábola Decoración. Sí quiero.
Són les cases de Menorca.
Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Estil, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a castellmenorca.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell. Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35, www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla de plata a Xalens Internacional Duving 2011.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57.
Són les cases de Menorca.
Arriba al barri del Born la combinació perfecta entre tradició i innovació. Castell, la marca de barques menorquines que posa tota l'experiència de generacions de sabaters a la creació de dissenys nous del típic calçat menorquí. Estil, comoditat, varietat de colors i innovació a Castell, al carrer Argenteria 63 de Barcelona, prop de Santa Maria del Mar. Descobreix el millor de la barca menorquina a castellmenorca.com. Pas a pas, vine al Born. Pas a pas, vine a Castell.
Trotamundos.
Quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres aquí ho deixem abans, un apunt d'actualitat, Sara.
Doncs fins al 29 de maig, Miquel, diverses poblacions del Maresme participen a les jornades gastronòmiques de la Maduixa de la Vall Alta del Maresme. Al llarg de les 5 setmanes que dura hi ha hagut diverses diades de la Maduixa on poder degustar, i encara es podran degustar, i adquirir maduixes directament dels seus productors, també maduixades populars, concursos i tallers de cuina amb la maduixa com a protagonista i tastos també i venda de productes locals.
Gràcies, Sara. Bon cap de setmana.
Igualment, Miquel.
Nosaltres ho deixem aquí, senyors, amics. Gràcies. Us esperem el proper dissabte a partir de les 10 en punt del matí aquí en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. En nom de tot l'equip del programa, gràcies per acompanyar-nos. Us ha parlat Miquel Mercadal. Bon dia.
De tant en tant tot el que imagina tinc però no em pertany atecs que m'han fet perdre el ritme silenci que encomana el ritme forats per on hi ha passat el vent tot el que s'ha endut l'escombra que resta a casa amb la meva ombra fotos que em van fer sense rodar.